Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11 del matí. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Pendents a aquesta hora del barri de la Bona Nova de Barcelona, els bombers se sumen a l'operatiu dels Mossos d'Esquadra per desallotjar els edificis ocupats del Cubo i la Ruïna. El cos d'emergència ha portat un camió a escala per mirar de baixar tres ocupants d'una teulada. Més detalls en directe. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, ara mateix els bombers acaben de despenjar les tres persones que hi havia a la teulada de la Ruïna, els tres ocupants d'aquest edifici ja estan plegant el camió a escala. Ja només queda l'ocupant que s'ha penjat de la façana del Cubo amb una corda d'escalada. L'equip, la unitat de muntanya dels Mossos, està mirant de despenjar-la. Ara es procediran a fer-ho. A primera hora, els Mossos ens havien dit que calculaven que hi havia una vintena d'ocupants entre els dos edificis, però després d'entrar i controlar totes les plantes dels dos edificis, han pogut confirmar que només n'hi havia set, els set, de fet, que veiem des dels terrats dels dos edificis ocupats. Fa poca estona també hem pogut veure com venia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el director general de la policia, Pere Ferrer, a felicitar els cossos policials que han format part d'aquest operatiu que ja fa més de 5 hores que està en marxa. Des d'aquí, des de la plaça de la Bona Nova, la circulació ja torna a estar normalitzada i només queda un parell de carrers tallats per l'operatiu que està a punt d'acabar.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Com sempre, demanen espai a qualsevol novetat. I també aquesta hora pendents d'un altre desallotjament a Santa Coloma de Gramenet és el Centre Social Estudi Nou. A hores d'ara s'està complicant força la feina de la policia, ja que quatre dels ocupes s'han atrinxerat a l'interior del recinte. Dues persones més s'han ocultat en un pati de llums inaccessible que hi ha entre l'immoble ocupat i un edifici adjacent. Dos Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en aquest desallotjament. Més qüestions. Pedro Sánchez admet que el lawfare existeix i que s'ha instrumentalitzat les institucions públiques del país. Ho ha dit en la primera entrevista que concedeix des que va ser investit president. En declaracions a Televisió Espanyola, Sánchez defensa també l'amnistia, però admet que no és el primer pas que volia fer.
Yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición.
Sánchez també ha defensat la figura del mediador internacional, un nom que a hores d'ara encara és un secret. Per al president, la presència d'un verificador en aquestes reunions és bo davant l'extraordinària desconfiança amb Junts i Esquerra Republicana. Una figura, per tant, que pot ser clau per arribar acords. I avui també pendents de Dubai, on s'està celebrant la COP28, la cimera anual pel clima que reuneix els mandataris dels principals països del món per debatre i fer front a l'emergència climàtica, una trobada que arriba després d'un mes d'octubre que ha batut tots els rècords de temperatura a nivell global. Maria Botella, portaveu de Greenpeace, ha criticat el programa La Caravana de Ràdio Estel que aquests acords no s'estan complint.
No se están cumpliendo y es muy importante que efectivamente hay que adquirir nuevos compromisos más fuertes y que además incluyan eso, que se deje de quemar combustibles fósiles, ¿no? Tener una fecha clara.
I abans de la informació esportiva, mirada a casa nostra, Ràdio Estel, que manté una mitjana diària de 13.000 oients, segons el darrer GM, publicat aquest dijous. L'audiència dels programes de dilluns a diumenge augmenta, però lleugerament, en 1.000 oients des del darrer GM, en presència a totes les províncies catalanes. Destaca l'aposta educativa de Ràdio Estel els dissabtes, amb el programa Escola de Família, que assoleix els 30.000 oients o els 17.000 de la programació pastoral dels matins del diumenge. De dilluns a divendres destaca la programació matinal amb el programa La Caravana al capdavant, que assoleix una mitjana diària de 6.000 oients. I pel que fa al cap de setmana, l'oferta de dissabte acumula 20.000 oients de mitjana, encapçalats, com dèiem, pels 30.000 d'Escola de Família, Olga Vallejo al capdavant i el suport de la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya. També destaquen els 22.000 del Cocodril Club, els 20.000 dels Sons de la Terra i els 10.000 de Trotamundos. La missa a les 7 del vespre des de la Basílica de la Mercè, seguida per 5.000 persones. I la música també de Fórmula Estel de dissabtes al vespre i nit obté 20.000 oients. I pel que fa als diumenges, els programes del matí tenen una mitjana de 17.000 oients en programes com Tot Sardana, La Taula de l'Evangeli o El Diumenge a Montserrat. I al vespre, la missa de la Catedral de Barcelona és seguida per 4.000 persones de mitjana. Esports amb Pol Corredoira.
Les Palmes demana al seu jugador insígnia que demani disculpes si vol tornar a jugar. És l'últim capítol de la pugna entre Jonathan Viera i l'entrenador català García Pimienta. La seva actitud per la falta de minuts ha cansat el club, que ja li busca una sortida al mercat d'hivern. No ha entrat a la convocatòria dels últims 5 partits i la situació és límit. Igual que el Sevilla, fa només uns minuts que el jutge ha denegat les mesures cautelars que sol·licitava el màxim accionista del club, José María del Nido, no podrà votar la junta d'accionistes amb totes les seves accions. Ahir el Sevilla va caure eliminat de la Champions League encaixant 3 gols després d'anar guanyant per 2-0.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 12 del migdia. Tot seguit, no es perdin On són les dones. Núria Ros entrevista Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, per parlar sobre els disruptors endocrins.
Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Em pinto a mi mateixa perquè sóc jo qui millor em conec. Aquesta frase la va dir la pintora mexicana Frida Kahlo ara farà uns quants anys, però encara ressona a dia d'avui. Frida Kahlo no anava mal encaminada. Qui millor per parlar del nostre cos que nosaltres mateixes? El cos humà és únic i repetible i per parlar-ne és essencial que el coneixem, l'estimem i el cuidem a parts iguals. I per conèixer, estimar-lo i cuidar-lo, cal parar atenció, entre d'altres, a les nostres hormones, aquestes famosíssimes molècules encarregades de la senyalització i la comunicació de les cèl·lules i els òrgans del nostre cos. La fórmula realment és molt clara. Si les hormones funcionen, el nostre cos funciona. I en aquest cas, perquè les hormones funcionin, cal parlar i sobretot entendre el concepte disruptors endocrins, unes substàncies químiques capaces de limitar l'acció de les nostres hormones naturals i que al mateix temps poden arribar a bloquejar els receptors hormonals de les cèl·lules provocant una disrupció i o alteració del nostre sistema endocrí. De tot plegat, avui en volem parlar a la nostra cita mensual de salut hormonal femenina amb la nostra experta de capçalera. Ella és la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. Marta, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, què tal?
Marta, ara ho dèiem, avui vols posar sobre la taula el concepte disruptors endocrins. Per tant, jo crec que és important començar pel principi. Què són exactament els disruptors endocrins i com afecten a la nostra salut hormonal?
Pues mira, explicado de manera muy sencilla, porque podemos no complicarlo mucho, los disruptores endocrinos en realidad son sustancias que nos rodean, que están en todas partes, que pueden comportarse como si fueran hormonas, confundiendo un poco al cuerpo en todo lo que es su, bueno, pues el trabajo, ¿no?, o su labor habitual. Es decir, a mí me gusta mucho hacer una comparativa, como cuando vas, por ejemplo, pues a un concierto, ¿no?, imagínate a escuchar una sinfonía, ¿no?, donde hay un director de orquesta, donde hay un, ¿no?, unos trombones, donde hay unos violines, donde hay, y de repente pasa pues alguien con un silbato, ¿no? Puede hacer ese silbato, puede hacer primero que se escuche mal la melodía y segundo que algunos de los músicos se pierdan un poco de lo que están tocando porque se terminen distrayendo por ese silbato, ¿no? Y entonces aquello termine siendo en el peor de los casos un caos completo y pare la música. Bueno, pues algo así es un disruptor endocrino, es como una sustancia normalmente suelen estar relacionados con tóxicos, cotidianos, etcétera, que cuando entra al cuerpo genera caos hormonal. En el mejor de los casos, pues simplemente pequeñas cositas que nos llevan a inflamación, ¿no? Pues como uh-huh. podría ser en el caso de la que hemos puesto antes, ¿no? De los músicos, que se equivoquen un poquito, pero tampoco pase nada porque al final la melodía salga. O en el peor de los casos, pues que nos lleven incluso a cánceres hormonodependientes, ¿no? Que se ha visto que están implicados también la contaminación, ¿no? Cuando decimos que la contaminación mata, a esto nos referimos, a estas sustancias que alteran tanto nuestro cuerpo que hasta pueden llegar a transformar el buen funcionamiento del mismo.
¿Quins són els efectes a llarg termini d'una exposició continuada d'aquests disruptors endocrins?
Pues en realidad los disruptores endocrinos estamos expuestos todos, uh-huh. Hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, ¿no? Y a todos nos afecta. Lo que pasa es que sí que es verdad que quizás las personas más sensibles, podríamos decir que son las mujeres, ahora diremos por qué, y también los bebés en gestación. Estos uh-huh. digamos que son los más sensibles. Una de las principales focos, ¿no? Sobre lo que los científicos, ¿no? suelen poner siempre la atención es en mujeres embarazadas, ¿no? Intentar que las mujeres embarazadas, pues en la medida de lo posible, pues intenten cuidar, por ejemplo, siempre se hace una recomendación general, pues a nivel de metales pesados, ¿no? Esto todos lo sabemos, ¿no? Es como las embarazadas no deberían comer cierto tipo de pescados. Uh-huh. Bueno, pues porque también estos metales pesados podrían alterar la función hormonal, la función tiroidea, por ejemplo, en bebés que están en gestación. Entonces, quizás estos serían como el grupo más sensible, los bebés en gestación, ¿no? Y las mujeres embarazadas, que son las que los portan, y de ahí podríamos ir, bueno, pues también a las mujeres en general, pero en realidad nos afecta a todos.
És a dir, entenc que els homes també, eh?
Ajá, exactamente.
Clar, si anem a posar exemples, sí que m'interessa saber, i crec que l'audiència també, quins són els productes quotidians més comuns on ens hi trobem, aquests disruptors endocrins.
Sí, pues mira, a nivell de tóxicos, ¿no? En realidad, cuando pensamos en disruptores endocrinos, si hemos leído un poquito sobre el tema, quizás pensemos en fertilizantes, pesticidas, uh-huh. y efectivamente, pues vamos bien encaminados porque va por ahí la cosa. Pero también muchísimas sustancias que están en las ciudades. En las ciudades vivimos casi todos en entornos urbanizados, ¿no? Hay gente que vive en el bosque, en un sitio idílico, pero la mayoría vivimos en ciudades más o menos grandes, con un tráfico, con una contaminación, ¿no? De aire. Entonces, normalmente, cuando hablamos de disruptores endocrinos, casi siempre pensamos en esto porque estos son como los que más nos ocupan. Pero también es verdad que muchísimos materiales que nos rodean, muchísimos productos ¿no? que están creados con ciertas, pues por ejemplo, derivados del petróleo, etcétera, también pueden actuar como disruptores endocrinos. Y, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Quienes está oyendo seguramente esté sentado en una silla, sentado o sentada en una silla que tenga cierto tipo de tapicería. O puede ser que haya ido al trabajo en coche, ¿no? Uh-huh. La tapicería de los coches, todo lo que son los adhesivos, todo lo que son los barnices con los que se tratan las maderas, todo lo que son las pinturas, por ejemplo, las pinturas estas sintéticas, el olor a coche nuevo, una cosa muy interesante, por ejemplo, y que no pensamos y que además ocurre mucho cuando nos quedamos embarazadas y vamos a ampliar la familia, uh-huh. se compra el coche nuevo, ¿no? Entonces está la embarazada con un bebé en gestación, que hemos dicho que es como justo el target clave, muchas horas al volante, con un coche nuevo, pues respirando ese olor a coche nuevo. El olor a coche nuevo en realidad es un olor a adhesivos, es un olor a productos de síntesis, uh-huh. es un olor que todavía no se ha perdido, está como muy nuevo precisamente. Bueno, pues las partes por millón de ciertas sustancias, pues por ejemplo como el bisfenol A, que es la más famosa, ¿no? Que es el retardante de llama más famoso del mundo. Gracias a él, pues los coches no salen ardiendo. Si se cae un cigarrillo en un sofá, el sofá no sale ardiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto nos rodea, pero no solamente así, sino también productos cosméticos, ciertos cosméticos, ciertas cremas, ciertos detergentes, ciertos suavizantes, ¿no? Con los que lavamos la ropa. Bueno, pues también, ¿no? Digamos que estarían como dentro de, contienen sustancias que estarían dentro de esta catalogación.
Clar, deies que un d'aquests disruptors que afecta i molt és la contaminació. Entenc que en aquest cas, si tots hem de lluitar perquè no hi hagi contaminació, però és més complicat, no està a les nostres mans. Però, per exemple, en el cas dels detergents, com ho podem detectar nosaltres que conté aquest tipus de disruptors?
Pues mira, en realidad lo más sencillo es volver un poco a lo de antes, ¿no? ¿no? Es decir, ¿qué detergentes no tienen disruptores? Bueno, pues por supuesto aquellos que se, o que tienen menos, ¿no? Digamos, por supuesto aquellos que se llaman detergentes ecológicos, estos uh-huh. pues aquí, como la normativa es un poquito diferente, pues seguramente estemos un poco más protegidos, pero también los jabones más tradicionales, estos jabones de Marsella, ¿no? Que incluso se pueden, porque claro, una piensa jabón y se imagina pues en el río ahí, ¿no? Es como esta imagen, no necesariamente tenemos que volver un siglo para atrás, pero quiero decir, este tipo de jabones que se pueden comprar en pastilla, pero también se pueden comprar triturados, incluso se pueden triturar también, estos por ejemplo pueden ser estupendos para, ¿no? Pues para, por ejemplo, para la ropa así como más delicada, la ropa interior. Pensemos que cuando hablamos de detergente no es lo mismo un jersey, que me lo pongo con varias capas fuera, que por ejemplo la ropa interior, vamos a pensar está en ropa que está, claro, uh-huh. en contacto con los genitales, tanto masculinos como femeninos. Si hablamos, por ejemplo, no puedes sugerir que está conectada con la piel de la mama, que al final es una glándula, o pensemos, ¿no? Que hay ciertas prendas que deberíamos intentar lavarlas o un poquito por separado, evitar ciertos suavizantes, o quizás buscar, bueno, pues algún detergente que sea un pelín más uh-huh. especial. Puede ser ecológico o puede ser de estos que ponen detergente para bebé con pieles atópicas, que son los que no pueden ponerle nada de nada de nada, pues hasta una cosa así, ¿no? Pero claro, todo lo que tiene eso, ¿no? Que ver con estas zonas sensibles, ¿no? Del cuerpo, incluso la ropa de deporte, por ejemplo, que hay, depende de qué ropa de deporte, pues si estamos hablando de un bañador, exactamente igual, ¿no? Intentar buscar, ¿no? Pues estas alternativas siempre va a ser como una buena idea. Luego, con respecto, me has dicho detergentes, pero si pensamos en cremas, pues intentar uh-huh. buscar también, bueno, pues cremas que no lleven fetalatos, que no lleven parabenes, intentar buscar esto, que aunque están permitidos este tipo de sustancias, y las podemos encontrar fácilmente en muchas cremas, tenemos que pensar que la complejidad y el problema con los disruptores endocrinos no es tanto por una sola sustancia, sino porque estamos expuestos a lo largo del día a muchas y es difícil cuantificar. Entonces, claro, es un poquito la crema, un poquito que vivo en ciudad, un poquito la ropa, un poquito que a lo mejor soy fumadora, porque el tabaco también es un disruptor endocrino, ¿no? Por ejemplo, lleva muchísimas sustancias, ¿no? Un poquito que yo qué sé, que como más comida procesada, un poquito, o sea, es como un poquito, un poquito, un poquito, al final tenemos como muchas cosas, ¿no?, sobre la mesa con las que nuestro cuerpo tiene que lidiar.
Clar, com a experta en la matèria, et trobes amb moltes dones que no havien sentit a parlar mai d'aquest concepte dels disruptors endocrins?
Pues sí, porque realmente es como un palabra, ¿no? Una expresión un poco así como compleja. A mí me gusta muchas veces hablar más como de tóxicos cotidianos, porque uh-huh. claro, cuando vemos tóxicos o cuando hablamos de contaminación, aquí todos uh-huh. nos viene enseguida, ¿no?, la señal de alarma y ya sabemos que esto al cuerpo no le va bien, ¿no? Estar en un entorno contaminado no nos va bien. Pero en la palabra disruptor endocrino, la expresión disruptor endocrino, a pesar de que lleva mucho tiempo sobre la mesa, si no vienes o no pues yo qué sé, no has hablado así como mucho con tu médico sobre el tema o no has leído sobre el tema, puede ser que no tengas ni idea, esto sea como la primera noticia que tienes, pero en realidad si hablamos de tóxicos cotidianos, uh-huh. de estos productos que sabemos que pueden afectarnos a nuestra salud, a nuestro bienestar, yo creo que es más fácil, ¿no?, como de tener integrado también incluso su peligrosidad.
Hem posat sobre la taula el concepte de contaminació, hem parlat també de productes que porten aquest tipus de tòxics, però jo vull que parlem ara de l'alimentació. Realment existeix una alimentació lliure d'aquests tipus de tòxics?
Pues mira, hablar de alimentación es muy importante porque, igual que antes cuando hablábamos de la ropa, ¿no?, decíamos, con respecto a la ropa es muy diferente si estamos hablando de un jersey que si estamos hablando de ropa interior, pues con la alimentación es exactamente igual. La alimentación es la vía de entrada uh-huh. por la que pues todo accede a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo, a nuestras glándulas, a nuestro hígado, a todas partes, ¿no? Entonces, una alimentación, no sé si libre de disruptores endocrinos es posible hoy en día, uh-huh. pero por lo menos baja en disruptores endocrinos o con poquito. A nivel más teórico podría ser la alimentación ecológica, ¿no? O sea, todo lo que sea ecológico ya sabemos que lleva, bueno, pues hay como cierta normativa con respecto a los fertilizantes que utilizan, ¿no? A los abonos que se utilizan, etcétera. Pero hay un montón de cosas que no somos conscientes que entran en nuestro sistema, como por ejemplo nuestra pasta de dientes. Busquemos una pasta de dientes un poquito mejor, de mejor calidad, ¿no? Si puede ser pues una un poquito más ecológica y tal, mejor. Porque casi siempre cuando nos cepillamos nos hacemos sangre, sí. Y en el momento en el que uno se hace sangre, sobre todo si lo hace así un poquito fuerte o si tiene las encías un poquito sensibles, La sangre significa vía libre para todo. Bacterias, si tengo caries o alguna cosa de esta, pero también sustancias que están en la pasta. Entonces todo esto entra al sistema, sea bueno, sea malo, sea regular. Entonces buscar una pasta de... Yo siempre digo, hay como cosas que tendríamos que intentar cambiar, ¿no? La pasta de dientes, por ejemplo, que entra, ¿no?, a nivel oral también, aunque no sea comida. Por ejemplo, el desodorante, que está en una zona muy sensible, ¿no?, a nivel de glándulas y tal. Buscar un desodorante pues que no tenga aluminio, que no tenga...
Perdona que et talli, però del desodorant sí que se'n parla molt.
Sí.
Que sempre diuen, no sé si és un mito o no, però que el desodorant d'esprai, sobretot, s'ha de tirar una distància més o menys àmplia perquè va molt malament per la salut. O sigui, tot això realment té a veure amb els disruptors.
Exactamente. Y también a veces por las cantidades, ¿no?, de alcohol. Es como que se necesita que se oxide un poquito, ¿no?, con el oxígeno para que no quede como tan... ¿no? Para si lo pones muy cerquita, digamos, como que entra muy... se ha podido como mezclar poco con el oxígeno y entra muy fuerte, ¿no? Y claro, todo esto lo va a absorber la piel. En algunos casos, incluso cuando hablamos de antitranspirantes y tal, pues es que hasta pueden generar, bueno, pues bultitos, ¿no?, los famosos golondrinos, etcétera, que en el fondo no es más que obstrucción, ¿no?, del poro, que puede generar, bueno, un bulto que sea más que preocupante, ¿no? Pero mira, volviendo al tema de la alimentación, porque al final todo esto entra por el organismo, también tenemos que pensar que todo lo que sea, dentro de qué vale, a lo mejor pensar en comida ecológica se nos va del presupuesto. Bueno, pues cositas lo más naturales posibles siempre nos van a contribuir positivamente, ¿no?, en este destino, ¿no? Intentar, por ejemplo, comprar cosas a granel, o si compro cosas empaquetadas, pues que no tengan como demasiado plástico. Esto siempre me va a ayudar, bueno, pues a recibir menos, al final los plásticos serían como el origen, ¿no?, a recibir menos de estas sustancias. Intentar comer más comida natural y no tanto procesada. Todos los ultraprocesados siempre vienen en paquetes. Todas las cosas que son calentar y listo, mal, porque a veces ya viene con un envase para que lo caliente y listo. Tenemos que pensar que todo lo que es, por ejemplo, el plástico en la cocina, deberíamos intentar eliminarlo. Es decir, si yo tengo tuppers de plástico, yo que sé, ahora en IKEA venden tuppers de vidrio muy baratitos y muy monos. O sea, quiere decir que esto lo podemos asumir cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor utilizar el tupper de plástico, si quieres, pues para enfriar en la nevera o como para almacenaje, pero cuando vayas a meterlo en el microondas, si vas a calentarte la comida en micro, siempre pasarlo a un platito o siempre hacerlo en un tupper de estos de vidrio. Porque cuando nosotros hablamos, cuando incluimos, ponemos la temperatura, digamos, en esta ecuación, la cosa se complica. Todo lo que es caliente disuelve más partes del envase y hace que yo coma, junto con ese alimento, partes de plástico, disruptores, etcétera. Entonces, calentar cosas con tupper de plástico no sería nada recomendable, pero, por ejemplo, algo que se hace mucho es cuando uno va, porque no tiene tiempo, cuando uno va a tomarse un café o cuando uno va a tomarse un té, ¿no? Tomárselo para llevar, ¿no? Y tomárselo para llevar implica que en el vasito de cartón, ¿no?, que me dan, bueno, pues muchas veces o de una taza me han pasado, ¿no?, me han traspasado el café calentito, o directamente, como se suele ver en las cafeterías, ponen, ¿no?, debajo de la cafetera, ¿no?, del aparatito de la cafetera, ¿no?, por donde sale el café, bueno, pues directamente ponen ahí el vaso. El vaso de cartón, algo que tenemos que saber es que no es solo de cartón. Pues imaginémonos haciendo con nuestro hijo, o yo qué sé, con nuestro sobrino, con alguien, haciendo unas manualidades de cartón, ¿no? Y hacemos unos vasos y ahí le ponemos un café. Seguro que no aguanta mucho. Entonces, ya de por sí, un vaso de cartón no es solo de cartón. Contiene una película plástica, ¿no?, alrededor, sobre todo en el interior, en la parte de fuera no necesariamente, pero sobre todo en el interior, que si la tocamos es así como suave, sedosa. Eso es bisfenol. Fenola puro. Y se hizo un experimento muy interesante en el que se observó, vale, ¿qué pasaba con un... lo hicieron con una infusión, con té o así. Vieron qué pasaba cuando ponían agua, pues eso, a unos 80 grados o así más o menos, que es como sale, ¿no?, de la cafetera, de la cafetería, en un vaso de estos de cartón, y esperaban 15 minutos hasta beberlo. Bueno, hasta beberlo, hasta hacer las pruebas. No lo bebían, sino que luego medían a ver qué tal. Si había solamente café o solamente té o qué más había. Bueno, pues encontraron miles pero es que fueron veintitantas mil, diferentes sustancias que estaban acompañando esa infusión o ese café.
Wow.
Entonces, realmente lo que tenemos que entender es que, igual si yo pongo en una botella de agua, ¿no?, de estas de plástico, cojo directamente agua hirviendo del hervidor y cuando la pongo veo que la botella se me modifica, ¿no? Como que se daña ese plástico, se derrite un poco. Algo que es lógico pensar es que al derretirse un poco ha pasado parte de ese plástico al agua. A nadie se le ocurriría beber un agua así. Pues con los tazas de plástico, con los vasos de plástico, bueno, de plástico o de cartón o plastificado, pasa exactamente igual. No solamente estamos bebiendo el café, sino que estamos bebiendo, bueno, pues nuestra pequeña dosis de disruptor endocrino cada mañana. ¿Cuál sería la alternativa? Hombre, tener un minutín para sentarte a tomarte el café, que tampoco nadie le van a echar del trabajo por tardar un minutín más. O hay alternativas de tazas térmicas que están hechas de porcelana, si me gusta, porque me gusta el café de esta cafetería y no me pilla cerca del trabajo, y además yo tengo mi rutina que paso por ahí y tal. Vale, pues venden tazas térmicas de porcelana que tienen unas funditas muy monas, o vasitos o botellitas también, incluso, ¿no? Porque con el agua embotellada pasa un poco igual, aunque no estamos hablando aquí de temperatura. Busquemos alternativas que sean más de porcelana, más de vidrio, más de otros materiales que no incluyan plástico o derivados de plástico.
Hem parlat de l'alimentació, però a banda de l'alimentació, què més hem de tenir en compte per alliberar-nos d'aquests tòxics de manera completa, si és que es pot?
Pues mira, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Haciendo estos pequeños cambios en la utilización de materiales, porque claro, ¿no? Decíamos, si calentamos el tupper en el... Hago un montón de cosas, pero caliento el tupper en el microondas y el tupper de plástico y mal. Vale. Intentemos, por ejemplo, también, si podemos, ahora que llega, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pasar la Navidad, bueno, pues aprovechar la Navidad para pedir que nos regalen, pues yo que sé, alguna cosita así de cocina que nos ayude, pues yo que sé, unos materiales que no sea, pues por ejemplo, el típico teflón este, que cuando se raya luego también es como que está liberando un montón de partículas al alimento, ¿no? Intentar como poco a poco hacer pequeños cambios a materiales más sostenibles, más pues como el acero inoxidable o sobre todo el acero inoxidable es como bueno, bonito, barato, funciona muy bien en la cocina y esto nos ayuda a eso, a que no haya tantas cosas con este antiadherente. O yo que sé, también ahora están poniéndose muy de moda las sartenes de hierro, están como volviendo, ¿no? De nuevo las sartenes de hierro. Venden sartenes de vidrio también, como ¿no? Que las puedes, sartenes, incluso ollas, ¿no? Que las puedes poner en el fuego, las puedes poner en la vitro. Para inducción no sirven, eso es verdad, pero bueno, las puedes meter al horno. Me refiero, busquemos este tipo de materiales y también intentemos, como decía antes, tomar más alimentos caseros que alimentos procesados. O que alimentos, por ejemplo, ¿no? Estos de los de comida a domicilio, casi siempre, cuando me traen algo a domicilio, casi siempre viene en un envase y ese envase casi siempre tiene productos, ¿no? Estos disruptores endocrinos. Entonces, todo lo que sea comer en un restaurante, pero comer en un plato, o comer en casa, pero comer en un plato, siempre va a ser mucho mejor. En realidad, es como es más ecológico también, ¿no? Y va a ser mucho mejor que toda esta cantidad de que a lo mejor, al final luego se termina traduciendo en basura, ¿no? Pero parte de esa basura pues també ha entrat en el sistema.
A llarg termini, com ens pot afectar la presència d'aquests tòxics? És a dir, entenc que hi ha conseqüències més lleus i d'altres més greus. Quines són aquestes conseqüències?
Pues mira, poco a poco, al final, este goteo, ¿no? de tóxicos que, a los que estamos expuestos, a la larga puede terminar afectando tanto a hombres como a mujeres, por ejemplo, a nivel tiroideo. Se ha visto, y no es casualidad, que la hormona tiroidea sea uno de los medicamentos que más se recetan en España, ¿no? Y que los problemas de hipotiroidismo, que especialmente afectan más a las mujeres, sean al final una de las, ¿no? de las realidades más comunes también en España cuando hablamos, ¿no? de disfunción de alguna glándula o cuando hablamos de algún problema hormonal, casi siempre está la tiroides por ahí. Una de las cosas que sabemos ahora es que estos tóxicos cotidianos pueden afectar la función tiroidea. A la larga, esto se puede manifestar no tanto, o sea, se puede manifestar, por supuesto, en hipotiroidismo más adelante, o sea, como ¿no? en casos así como un poquito más serios, pero también incluso en estos hipotiroidismos subclínicos, que es no tengo hipotiroidismo, pero tengo todos los síntomas. Es decir, todavía a nivel de analíticas no me da ese valor como para, bueno, pues que la doctora considere, ¿no? Que, o la endocrina considere que necesito medicación, pero sí que es verdad que me encuentro cansada, sí que es verdad que tengo frío todo el rato, que tengo neblinas mentales, llego a una habitación y se me olvida lo que fui a coger, me encuentro que se me cae mucho el pelo, veo que mi piel no es la que era, o sea, notamos como que estamos peor, ¿no? Entonces, a esto, por ejemplo, podemos ver que los disruptores endocrinos pues pueden no terminar afectando. A nivel de fertilidad, casi siempre lo que más preocupa es a nivel de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, porque en hombres, por ejemplo, se nota en un peor recuento espermático y en mujeres, por ejemplo, se nota también a nivel de incluso una buena salud, ¿no?, de sus ciclos menstruales, uh-huh, esta capacidad de ovulación, ¿no?, etcétera. E incluso en el peor de los casos, casos de sitios muy, muy contaminados, ¿no?, lo que hemos visto es que incluso puede producir hasta alteraciones, ¿no?, en el propio desarrollo, ¿no?, del bebé al principio, en el primer trimestre, que lleve a pérdida gestacional, ¿no? Entonces, aunque no lleguemos a casos, ¿no?, como más extremos, incluso antes decía cánceres hormonodependientes, uh-huh, cuando además hay cierta sensibilidad o la genética pues no está de nuestra, ¿no?, no está de cara, aunque no lleguemos a estos casos, lo que sí que sabemos es que a la larga terminan generando este empeoramiento de la salud, ¿no? Al final, este silbato que está en la orquesta no hace que se escuche la melodía pues como se tiene que escuchar. Entonces, todo lo que sea intentar reducir o intentar, bueno, pues poner prácticas saludables, ¿no?, en nuestro día a día, siempre va a contribuir a que nuestras hormonas funcionen mejor.
Ara posaves sobre la taula el concepte medicació. La medicació té molts d'aquests tòxics? ¿Conté molts tòxics la medicació?
La medicación no es de las cosas como que más preocupa. Sí que es verdad que suele haber excipientes, suele haber, uh-huh, aditivos, pero normalmente la medicación no es de las cosas así como que más preocupan, sino más bien como ese cóctel, ¿no? Digamos que por eso se le llama incluso el efecto cóctel. Si alguien busca efecto cóctel, uh-huh, en Google, seguramente no le saldrá esto justo que estamos hablando. Este cóctel de un poquito lo que respiro, un poquito lo que me pongo en la piel, un poquito lo que como, un poquito mis hábitos, ¿no?, el entorno en el que vivo, etcétera, etcétera. Y un poquito, bueno, pues puede ser, ¿no?, como más desastre. Si además a esto se le une que yo vengo, pues, por ejemplo, ¿no?, hablando de la tiroides, que yo vengo de una familia hipotiroidea, uh-huh, pero todavía a mí esto no me había pasado, o que quiero decir que no tengo la genética de cara, pues...
Y en aquest cas, l'esport, per exemple, pot ajudar a alliberar d'aquests tòxics? O tal com entren ja no surten del nostre cos?
Sí, el cuerpo los consigue, el cuerpo los va eliminando y trata todo el tiempo de ir eliminándolos. Esto es la magia también, ¿no? Que es como, parece como que hoy el episodio es un poco, ¿no?, o la parte, ¿no?, del programa está, hoy es un poquito, ¿no?, como deprimente, pero no. La parte positiva es que el cuerpo siempre está intentando limpiarnos y siempre nos está intentando mantener vivos, ¿no? Entonces, el ejercicio físico ayuda, porque el ejercicio físico, para empezar, moviliza vísceras, entonces hace que vayamos bien al baño, entonces ir bien al baño es, uh-huh, importante si queremos eliminar cosas, pero también el ejercicio físico, como decíamos, ¿no?, moviliza también sustancias dentro de las células, pero también sustancias de fuera de las células, ¿no? Entonces es interesante el estar, por ejemplo, al aire libre, el buscar espacios, ¿no?, al aire libre con aire limpio. Por ejemplo, en Barcelona, pues sería ir un poquito al paseo marítimo, ir un poquito, claro, a la playa. Si vives en un lugar donde tienes, pues yo qué sé, por ejemplo, practicar deporte en un entorno natural va a ser mucho más saludable que practicar deporte dentro de un gimnasio. Uh-huh. Es verdad que a veces por horarios y tal, no siempre podemos, o por climatología, no siempre podemos estar fuera. Pero todo lo que sea pasar tiempo fuera de los lugares en lugar de dentro de los lugares, si además es un espacio natural, mejor todavía. Porque dentro de los lugares, como decíamos al principio, bueno, pues hay un montón de tóxicos, ¿no? Pues eso, de los materiales, etcétera, que estamos respirando todo el tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, ayuda. Todo lo que sea, como hemos dicho, alimentación natural ayuda. Todo lo que sea el descanso ayuda, porque el descanso, que dices aquí, que tiene mucho que ver, el descanso tiene que ver con todo, ¿no? El descanso ayuda a que nuestro cuerpo por la noche elimine, uh-huh, lo que tiene que eliminar para que a la mañana siguiente hagamos ese primer pipí cargado de todo lo que no tiene que quedarse por el cuerpo y que vayamos además al baño también, ¿no? Que ahí no podamos no solamente hacer pis, ¿no? Que podamos ir al baño también, bueno, pues cada día de manera, ¿no?, efectiva, ¿no?, limpiando lo que el cuerpo necesita limpiar. En el caso de las mujeres, además se ha visto, y esto lo hemos contado aquí alguna vez en el programa, que en la sangre menstrual también hay restos de disruptores endocrinos. Uh-huh. Y entonces a mí me gusta muchas veces como fantasear, ¿no?, con la posibilidad de que el cuerpo esto no lo hace solamente porque estemos intoxicadas, sino porque de alguna manera también utiliza la sangre menstrual como método de desintoxicación, ¿no?, como vía de salida, junto con las demás, ¿no?, con la saliva, uh-huh, el sudor, las heces, la orina, que estas las usamos todos, hombres y mujeres.
¿Hi ha poca informació sobre el tema o és que nosaltres no ens hem interessat mai a saber coses com aquestes?
Pues mira, Sí que hay mucha información sobre el tema en realidad, lo que pasa es que yo creo que abruma tanto que nos cuesta un poco. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego por otro lado, claro, muchas de las sustancias que ahora sabemos que nos envenenan lentamente, en realidad nos hacen la vida más fácil. Una pintura que seca súper rápido nos hace la vida más fácil que el tener que estar, y que además dura mucho tiempo, que el tener que estar, no sé si os acordáis, pero cuando había que ponerle cal a las paredes, ¿no? Esto hacía, ¿no?, como que, bueno, era eterno, cada año y cada año y cada año. O, por ejemplo, todos estos materiales, ¿no? Las telas que no hacen falta plancha, uh-huh. o telas que se secan rápido, o cosas antitranspirables, o, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?, que digamos que nos facilitan la vida. Bueno, nos facilitan la vida porque traen, cambian las reglas, ¿no?, porque traen estos tóxicos y estas sustancias que hacen, bueno, pues que precisamente esto vaya más rápido. Y a veces, claro, pues aquí hay intereses económicos, a veces aquí hay, bueno, pues toda una serie, ¿no?, de que tiene más que ver con la industria que con la salud del usuario, del cliente, que tampoco ayudan. Sí que es verdad que tenemos, bueno, pues nada, que ponernos las gafas, ¿no?, críticas, y hacer un poquito de mirada sobre qué cosas nos rodean que podemos cambiar o que podemos intentar, bueno, pues mejorar.
A moda de resum per anar acabant, dèiem que per alliberar-nos d'aquests tòxics necessitem mirar molt bé l'alimentació, el que mengem, substituir els envasos de plàstic, en aquest cas, i menjar productes més quilòmetre zero, més ecològics. Uh-huh. També és molt important canviar activitats del nostre dia a dia, com per exemple, jo crec que hi ha molts oients que cada dia es van a buscar el cafè al bar del costat, doncs posar-los en un envàs de metall, per exemple, substituir el plàstic i el cartró en aquest cas. També és molt important el descans. I fer esport, també, per combinar-ho tot plegat. I, evidentment, jo crec que és molt important fer un seguiment mensual, si pot ser, del nostre cos. Dèiem que necessitem informar-nos més i millor per entendre la importància d'aquests tòxics. I, en el teu cas, Marta, tu ofereixes xerrades, sessions, consultes per parlar-ne, eh?
Totalmente.
¿Cómo pueden contactar tú?
Totalmente. Pues mira, a mí me pueden encontrar mucho en Instagram porque soy muy activa, ¿no? Con mi cuenta Food Green Mood, pero también me pueden encontrar en Marta León, donde tengo además un artículo donde hablo bien de esto, bien extenso, ¿no? Que también, si alguien quiere saber más, bueno, pues ahí hay muchísima información. Recomiendo a veces productos, pues eso, para tener una cocina un poquito más limpia. Bueno, de cosas que me van preguntando y digo, mira, pues si esto me lo preguntan, lo voy recogiendo por ahí. Y luego, bueno, pues me pueden encontrar a través de mis libros, a través de mis charlas, sino, bueno, pues eso, en martaleon.com es donde, digamos, está todo.
Ara m'acaba de venir fora de guió una cosa, i és que com que la Marta ens visita una vegada al mes i amb ella tenim aquesta cita mensual de salut hormonal femenina, el que podríem fer és obrir línies. Ara recordarem el telèfon de Ràdio Estel, i que els oients ens facin consultes, perquè crec que cada dia parlem d'una cosa diferent, està molt bé, però si tenen alguna consulta, a banda de visitar-te tu, doncs també en podem parlar obertament en aquest espai. De seguida recordem el telèfon. Abans, t'ho dic cada setmana que vens, però és que és veritat, si ens haguessin explicat això abans i d'aquesta manera, crec que tots estaríem una mica més informats sobre el tema.
Claro, totalmente. De hecho, mira, por eso fantástico que aquí en Radio Estel podemos dedicarle un ratito a, bueno, pues a la salud hormonal femenina. Y oye, si además con preguntas y con cosas claves que nos pueden interesar, pues muchísimo mejor, porque claro, todo esto está muy bien a nivel teórico, pero ¿cómo me lo llevo luego a mi realidad? Mm-hmm. ¿No? Bueno, pues mira, a través de las preguntas, fantástico.
Doncs abans d'acabar, recordem el telèfon 93409 2771, i a partir d'aquí un mes, que ja ens tornarem a trobar, doncs si tenim alguna consulta te la faré saber i la responem des d'aquí. Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga, moltíssimes gràcies per estar aquí una setmana més.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Merci.
Ràdio Estel
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
38 minuts que passen de les 11 del matí.
Aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón.
Aquests dies el Teatre Lliure de Gràcia es transforma en un cinema i us preguntareu el per què. Doncs perquè el teatre acull l'obra El Cine, una comèdia de la dramaturga nord-americana Annie Baker, que va guanyar un Pulitzer de teatre. Aquesta obra de teatre, dirigida per Marília Samper, passa en un antic cinema analògic, d'aquí que el Teatre Lliure es transformi precisament en aquest cinema preciós. El cine parla de precarietat laboral, però també ens parla de salut mental, de racisme, de futur, de la incertesa. Parla de moltes coses, de moltíssimes coses, i ho fa a través dels silencis. Per entendre i parlar d'aquesta obra, avui a la caravana hem convidat a dos dels seus protagonistes, com són Sara Diego i Ton Vieira. Sara, Ton, què tal? Moltes gràcies per ser avui a la caravana.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Bon, una obra que veu estrenar ahir. Com esteu avui?
Doncs una mica de ressaca, sí? Emocional i
literal. I no.
Sí, però heu fet com... o no?
Sí.
Sí?
Aviam, jo crec que cada dia hi haurà nervis, no?
Sí.
Abans d'entrar, és aquesta cosa, no? No, però avui jo estic molt bé.
Que
estic
bé.
Contenta.
Jo també estic molt bé. Estic molt sorprès amb la bona gestió de nervis que hem fet, jo crec, com a companyia, realment.
Sí?
Sí, perquè fos molt nerviós, realment, una estrena i veure la platea plena. I jo ahir em vaig notar com molt concentrat, i tot va sortir molt rodó.
Una obra gairebé de 3 hores de durada.
Sí.
Sí, sí.
Acabeu esgotats?
Sí. Jo sí.
Clar, el Ton i el David gairebé no descansen. Jo sí. Però no sé si dir-te que potser m'agradaria estar com ells. perquè hi ha una cosa que acabes com en trance, no? Jo crec. Jo he d'entrar i sortir,
sí.
I estar a tope, no? Llavors això també cansa més, no? Haver-te de... No? O estar connectada tota l'estona però sense sortir a l'escenari, no?
Anem al Don, eh? És un esgotament més mental que físic fer una obra com aquesta?
Sí.
Dic perquè per l'espectador, sí.
Sí. No, sí, en el meu cas, el meu personatge també està construït molt des d'una cosa molt física. Llavors també m'he anat trobant a mesura que he anat fent les funcions, que també em cansava molt físicament, però sí, sobretot és un cansament mental, o sigui, és bastant esgotador, perquè al final són 3 hores en les que no pares en cap moment. I hi ha moltes pauses, però és que les pauses estan carregades de coses. I perquè el públic pugui rebre el que li passa als personatges, nosaltres com a actors hem d'estar allà enxufats,
sí,
les 3 hores a tope, no?
Sí. Vam dir, amb la Marília parlàvem com que no, amb aquesta obra no podem anar amb el pilot automàtic. Moltes vegades,
exacte,
hi ha obres que sí que tenen un ritme concret, no? I pum, pum, o una comèdia, no? Que potser dius, mira, la tinc per la mà, i puc anar... I és un ritme concret i això, però aquí és com... No podem anar amb el pilot automàtic perquè cada dia sortiran coses noves, el públic també mai sabem... si riu en aquest moment, no és de gags, és com... Sí. No? El públic sorprèn cada dia. I
una
també això ens fa
estar... congelat, eh? És una obra de somriure congelat.
Sí,
no?
Sí.
Que rius,
sí,
i, diu, i penses, de què rius, imbècil?
Exacte.
Sí o no?
Totalment. Sí. És que això ho hem parlat.
Això és molt xulo. Sí, això és molt xulo, generar això.
Total.
Ostres, riure de les desgràcies d'aquests personatges, saps? I després, sense fer spoilers, però... vas empatitzant i dius, ah, jo per què reia d'això que li passa a aquest personatge, no? I això mola molt.
Sense fer spoilers, quina història hi trobarem al cine?
quina història hi trobarem? Moltes històries, no? Moltes petites històries. Jo crec que durant les 3 hores anem explicant petites coses que dintre dels personatges són conflictes molt grans. Però quasi que ho expliquem en comptagotes.
Mm-hmm.
El que tu deies, no? Al principi, o sigui, l'obra parla de salut mental, parla de discriminació racial, parla de precarietat laboral, del futur, no? La incertesa del futur, el pas del temps, també una mica. Parla de la vida, no? De...
Trossets de vida.
Sí.
M'encanta dir. Trossets de vida, però és que és així. És així. Vull dir, com vas veient com el dia a dia d'aquests tres personatges que tenen tots les seves merdes, no? I que cada un està allà amb la seva moguda i intentant sobreviure, intentant ser estimats al final. Vull dir que al final és una cosa que volem tots. Jo, quan estàvem assajant, jo deia, ostres, és que no, tots tenen les seves cuirasses, la seva forma de relacionar-se, la seva forma d'expressar-se o de conviure amb els conflictes que li passen, però al final dius, ai, és que l'únic que volen és que... és ser estimats,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir, no sé, és bonic això, perquè al final tothom ho vol.
Una obra que, si no erro, va ser escrita fa aproximadament 10 anys, una cosa així,
sí.
Però que ens interpel·la directament, i de quina manera, no? Vivim una mica amb aquest món de merda?
Aviam.
També ara hi ha com una... L'altre dia en una entrevista ho dèiem, hi ha com una certa tendència també a ser molt pessimistes, saps? Com a drama i tal... També jo crec que hem de fer un esforç també de saber fer balança, no? També ens estan passant coses molt bones. No diria que és una vida de merda, no? Jo no considero que visqui una vida de merda. Hi ha coses que són una merda i coses que són molt bones. I això també és el que els hi passa als personatges, eh? Vull dir, els personatges també tenen moments que estan feliços i s'ho passen molt bé.
Sí, i s'agafen això també,
sí.
No? Vull dir, sí...
Deia que és una obra que es va estrenar fa 10 anys als Estats Units amb el nom The Flick i que va guanyar el Premi Obie de Dramatúrgia i el Pulitzer de Teatre. Una obra amb aquestes característiques és major responsabilitat?
Per què?
Amb aquests premis, una obra que ha agradat tant...
Home, clar.
I dius, hòstia,
però,
compte aquí, paraules majores, no?
Sí, però i quan la llegíem també dèiem, és que clar.
Sí?
Sí, és que clar que ha guanyat un Pulitzer. Vull dir, Annie Baker... és una gènia. Vull dir, ens n'anàvem adonant quan assajàvem, no? De cop hi havia alguna cosa que no funcionava i dèiem, ai, a veure, per què no funciona? I de cop miràvem i dèiem, ah, és que hi havia una pausa. Fèiem com, ah,
sí, saps? Total.
Vull dir, i òbviament, bueno, i també és com que sabíem que era una cosa que segurament no funcionaria, però que sí que a la gent li agradaria o connectaria, no? I crec que això està passant.
Aquest text és una mica màgic, perquè quan el llegeixes per primer cop, dius, hòsties, jo això, com ho aixeco? Com aixeco aquestes escenes? I què explica això, saps? O sigui,
sí.
El primer contacte amb el text és una mica de dir, què passa aquí? I a mesura que vas endinsant-te, no, en el text, vas descobrint que té molta màgia aquest text, genera un efecte al públic, que, o sigui, és realment bonic. I això és mèrit total de l'autora. Vull dir que és mereixedor d'un Premi Pulitzer.
Sí, coses que vas veient, coses petites que vas veient al text, de cop, fins i tot ara, de cop diem, hòstia, és que això que diu, no?
Sí.
I, no, i com, no sé, com es relacionen entre ells i com estan allà sobreviviendo.
I el més curiós és que t'ho diu en una frase, vull dir que no necessita un monòleg de 5.000 pàgines per explicar-te el que els hi passa a aquests personatges. No, amb una frase o amb una paraula, amb una reacció, ja entens el que els hi passa als personatges.
Una obra, m'ho esteu dient constantment, on els silencis parlen més que el propi text, sí. A vegades. Com viviu vosaltres els silencis des de l'escenari? Perquè jo crec que el públic respira molt.
Clar, ara tothom...
I batega molt.
No,
i ja... Obrim el meló?
No, però dic que és normal, hi ha pausa i dius... Ai.
Ahir 875 persones que tossien, no? Aproximadament. I un mòbil, jo vaig sentir un mòbil.
Sí.
Oh.
Va caure, sí? Una cantimplora,
i va caure,
crec,
alguna
així.
Cosa. Bueno.
Sí. Els silencis, no?
Sí.
Els silencis... Reconduïm la conversa. Els silencis són molt guais. Són molt guais, o sigui... en teatre i els silencis de cop i volta de gener hi ha una cosa, és el que tu dius, tio, és que com a actor ho escoltes, també, a dalt de l'escenari escoltes la respiració del públic. Jo respiro amb ells, també. Hi ha moltes escenes que ho penso. Quan respira el públic jo respiro amb ells, també, i així també genera com un vincle molt guai amb el públic.
És incòmode o és un joc?
Joc.
És un joc total. També ho hem treballat, això, dèiem, com aviam, tindrem inèrcia de córrer, perquè pensarem que la gent s'està avorrint o que és molt llarg, que aquest silenci és incòmode, però també juguem això, no? A generar aquesta incomoditat i això del que has dit, el riure... No sé.
El riure congelat.
No? I és un joc, i ara ho estem disfrutant molt, com per dir, mira, aquesta és la nostra aposta, no? L'aposta amb la Marília, no? De l'autora, òbviament, però de... Aviam què passa, no? I també sorgeixen coses molt xules, com a actor, també. D'haver d'instal·lar-nos en aquestes pauses, no? que també et posa com en un lloc d'incomoditat, també, i aviam què trobàvem, els personatges... no sé, sí. Mm.
És una obra que, a més, us parlava d'interpel·lar en els problemes d'avui en dia. Jo crec que, normalment, fent la pregunta de per què als joves els hi costa anar tant al teatre... I la resposta que jo sovint em dono a mi mateix és que igual hi ha obres de teatre que no interpel·len prou els problemes de la societat jove, catalana almenys. Aquesta obra sí que ho fa, i ho fa molt,
sí,
no?
Sí, molt. Bueno, els personatges són molt joves. Vull dir, el meu personatge té 20 anys, la Rusca...
No sé, 24.
24, el Saman té 35, vull dir que són personatges joves. I a més és molt interessant perquè els tres personatges tenen una cosa en comú, que són joves, però... parteixen de punts completament diferents.
I d'altres generacions, clar, també.
I d'altres generacions.
El de 35, no? El personatge del Sam, també hi ha aquesta cosa, no?, d'haver-se quedat allà, no? Sí, i que és jove, també, però sí, sí. Des d'un altre punt de vista, no? I des d'una altra generació, sí.
Sense ser un espectacle tampoc per joves, igual que tampoc és un espectacle per cinèfils, que la
exacte.
Gent tampoc pensi que pel fet de que es digui el cine i que vagi al cine s'ubica un cinema, és només per cinèfils. És un espectacle per tots els públics. I això és com important que la gent
sí.
ho sàpiga.
N'has de ser un cinèfil per venir, per connectar amb l'espectacle i per connectar amb els personatges, vull dir que...
Sí que és veritat, però que el cinema... acaba sent en aquesta obra una mena de refugi pels seus protagonistes,
sí,
no?
Sí, 100%.
Deixeu-me que us pregunti què és el cinema per vosaltres.
Què és el cinema per nosaltres? Doncs mira, per mi el cinema és un espai que encara haig de descobrir més. Així com el teatre et puc dir que és un lloc de refugi en el que em fa pensar, em fa ser una persona més crítica, no? Una persona... em fa emocionar-me i tot... El cinema no tinc el costum d'anar-hi i em fa rabieta, perquè m'agradaria ser una miqueta més cinèfil del que sóc.
Jo sóc bastant cinèfila.
Sí?
És bastant refugi per mi. És una cosa que acostumo a fer sola, m'agrada molt anar al cinema sola. És una cosa que és com... cites conmigo misma, no? Però m'encanta anar sola al cine i m'agrada molt fer aquesta activitat amb mi mateixa i trobo que em va bé, em va molt bé. Reflexiono jo amb les meves coses, m'agrada.
Per cert, que m'anomeneu el tercer personatge en Discòrdia, en Sam, protagonitzat per en David Mercè. Com ha estat treballant amb ell?
Molt guai.
Guai. El David és un...
Obert els ulls com a taronges.
Perquè és un tio que sap generar molt bona química amb els companys i això és molt important. És bon actor... És divertit, és molt còmic, tots ho sabem.
Boníssim.
Fa riure molt i sempre va bé riure en moments de tensió.
Sí. No, està molt guai treballar amb ell i conèixer-lo, no? Lo guai d'aquesta feina és que a cada projecte que fas coneixes a gent nova i que s'estableixen com unes connexions també en molt poc temps i molt intenses. Mm-hmm. Perquè la gent moltes vegades diu ah, és que els actors us coneixeu entre tots. Doncs sí, doncs perquè...
I què passa?
No, doncs sí, jo t'explico per què. Perquè de cop ens toca treballar, òbviament hi ha una implicació emocional, no? Però és perquè de cop hem de generar connexions molt fortes en molt poc temps i això no s'ha d'oblidar mai. I el teatre és molt, molt família, et veus cada dia. Això és molt guai de la feina d'actor i això m'agrada molt.
Molt xulo, és que és com sí. que cada projecte són unes colònies, saps?
Total.
Literalment la sensació de colònies. No, sí, total.
Sí, és bonic connectar així. I sí, a cada projecte diferent, sí, m'agrada molt això de la meva feina.
Us preguntava com era haver treballat o tenir de company durant totes aquestes representacions, per cert, que seran fins al 12 de desembre al Teatre Lliure de Gràcia amb David Mercè, però també deixeu-me que us pregunti com ha estat treballar amb Marília Samper.
Molt bé. Estarà fins al 17 de desembre, eh?
17, eh?
Sí, 17 de desembre, mira. Amb opció a pròrroga el 23 de desembre.
Tu
fins al 23 de desembre. Sí, tant de bo arribem al 23.
Marília sempre.
La Marília. Marília, un altre personatge superdivertit.
Mira.
Brutal, brutal, la veritat.
Molt guai. Jo sento que mentes molt amb ella.
Sí?
Sí. Sí, és una cosa que ahir just també li vaig dir.
És que...
Però també li vaig dir que creia que havíem connectat també perquè hi havia alguna cosa que ens semblàvem una mica. I m'agrada molt, és molt bona directora d'actors. Entén molt bé els personatges i et dona molta confiança. A mi m'ha encantat treballar amb ella, la veritat. Mm-hmm. Sí, la trobarem a faltar ara perquè, clar... No vindrà a les funcions, llavors és com, i tot l'equip, no? De cop tot l'equip que hem estat treballant durant tot aquest temps, de cop ja no hi serà avui, és com, bajona.
Cabaneta.
Però sí.
El fet, ho deia abans, és que és impressionant com aconsegueu tractar temes com el racisme, la inestabilitat laboral, la salut mental, el futur, a través de la rutina dels protagonistes que interpreteu. Anem a desgranar alguns d'aquests temes i comencem pel racisme. Fa ben poc, amb uns premis Butaca que li van donar millor actriu a Tamara Ndong deia això.
Com la gran Viola Davis em va dir una vegada, el que separa els actors i actrius blancs dels actors i actrius negres són les oportunitats. Si no se'ns donen oportunitats, no podem demostrar que som igual de vàlides que les nostres companyes i que podem estar a l'alçada de qualsevol repte que se'ns proposi.
Ella era Tamara Ndong fa re unes quantes setmanes als Premis Butaca, però és que Anton Vieira, en una entrevista, fa ja cert temps,
sí,
deia això.
L'altre dia vaig anar a Madrid per motius de feina i just quan sortia de l'estació d'AVE de Totxa, amb l'AVE, quatre policies nacionals de la Secreta van decidir parar-me per demanar-me la documentació. Van registrar el meu número i tot seguit em van preguntar què hacía allí. Sempre és el mateix. A vegades és la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra... Però tots acaben fent les mateixes preguntes. ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Has estado alguna vez en un centro de menores? Sempre em fan les preguntes a mi, no a les persones que passen pel meu costat o als meus amics que estan amb mi en aquell mateix moment fent exactament el mateix que jo. Estic fart de que sempre se m'assenyali a mi. Estic fart de que les persones em mirin amb sospites o amb por. I sobretot estic fart de no tenir una policia qualificada capaç d'identificar els delinqüents pels seus actes i no pel seu color de pell. Si faig aquest vídeo, simplement és perquè reflexionem.
Tot 2023, eh?
Sí, em perseguirà tota la vida aquest vídeo. No, sí. Això que va ser el 2017? Va ser aquest vídeo. Sí, bueno, en aquell moment, ara per sort puc dir també que les coses han anat canviant.
Sí?
En el meu cas, la realitat no ha canviat. Jo tinc amics que segueixen passant aquestes coses. Però mira, a mi, per sort, doncs ja no tant. Però m'hi trobo, eh? M'hi trobo i després, si vols, parlem d'algunes coses que m'han seguit passant. És una realitat que existeix. Jo amb 17 anys em passava molt i va haver un moment que vaig decidir que això havia de comunicar-ho amb algú. També va ser una manera de compartir allò que em passava, saps? Perquè era algú que m'angoixava, vull dir, era un conflicte setmanal, això, i arribar a casa enfadat, rebotar-me amb gent per res, saps? I dic, hòsties, necessito com compartir-ho.
Però tot això passa, de cara endins, eh? Si ens mirem al Malik, això passa a la cultura, a les arts escèniques, ho dic perquè també en els mateixos Premis Butaca, i l'honora que ho va fer, David Selves va demanar perdó per aquella famosa polèmica...
Àngels Amèrica, no?
Ah, exacte.
Bueno, està molt bé, el discurs del... Com es diu l'actriu?
Tamara Ndong.
Això, m'agrada molt. Sí que és veritat que també soc molt jove, vull dir, he començat a treballar tot just ara, m'hi vaig trobant, no? La meva experiència en el món laboral, de moment, o sigui, ha sigut molt bona, vull dir, que no em puc queixar gaire, però si hi ha actors i actrius que ho diuen és per alguna cosa i llavors se'ls ha de fer cas, no? Crec que és algo també que cada cop estem més conscienciats, estem fent un esforç per canviar-ho i quedem-nos amb això, no? Vull dir, això és lo important.
Sara, precarietat laboral. Les actrius encara viviu més precarietat laboral que els actors? Dic encara a dia d'avui, eh? Esteu més mal pagades...
Sí.
Segueix l'edatisme, segueix la cosificació, tot
sí,
això segueix dins
sí,
de la cultura?
Sí, sí, sí.
Aquí no.
Totalment, o sigui, la cultura audiovisual sobretot, vull dir... perquè, òbviament, jo crec que en teatre no passa tant,
no?
Però en cinema, clar, la nostra imatge és el nostre perfil, no? És encara, la pressió estètica és molt més grossa, no? I ho patim, no? Castings que et diuen que no, és que ets més gran, o no, és que has d'estar més prima, no? I això és algo fort que crec que has de... has de tenir moltes eines per poder lidiar amb això, jo crec, sí.
Va, que ens queden pocs minutets. Vaig a la qüestió. El cine, que el trobareu al Teatre Lliure de Gràcia fins al 17 o 23 de desembre. Després gira?
Tenim alguns bolos, tenim tres bolos.
Tres bolos confirmats?
Sí. I...
A l'espera de més.
A l'espera de més, ara, de efectivament.
Més. Projectes personals?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, m'ha fet il·lusió ara, com aquesta pregunta. M'ha sortit de dintre, eh? Sí. Jo aquest estiu vaig estar rodant una sèrie que s'estrenarà a Amazon Prime. Ens van dir que s'estrenaria cap al març-abril. Sabem que han acabat el muntatge ara, tot just ara. I març-abril s'estrenarà aquesta sèrie que es diu L'Acadèmia. I em fa especial il·lusió que s'estreni aquesta sèrie. És una sèrie que va del futbol, cosa que a mi m'encanta. Sóc un gran aficionat del futbol. I és la vida de futurs futbolistes. És com una masia, no? La masia del Barça, però en lloc de dir-se la masia, doncs es diu L'Acadèmia. I és la vida d'aquests futurs estrelles del futbol dintre d'aquesta acadèmia.
Sara, com ho tenim, això?
Doncs no n'hi ha.
Truquin a Sara Diego.
No n'hi ha, però això passa. Vull dir, això passa.
El que dèiem ara, però que sí, ha estat laboral.
Sí, vull dir, no estem tampoc tan acostumats. I ara estem fent teatre, que ja és... Estem agraïts perquè no hi ha tanta feina. I no tinc res més. Jo estic seguint amb Com si fos ahir.
Exacte.
Que això és genial,
sí?
Això és increïble. Sí, estic contenta. Sí,
I va per llarg, eh?
Sí.
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 Vale. Sara Diego, Tom Vieira, que els trobareu juntament amb David Mercè a la sala del Lliure de Gràcia, amb aquest cine que ha valtat la pena. Moltíssimes gràcies per
acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies.